Vida verda. Qui menja et cuida, de qui pensa... Monogràfics d'actualitat climàtica. Aigua subterrània, que surt
de la foca. Aquest que escoltareu és un podcast destinat a fer-vos preguntes, però sobretot a trobar respostes per les situacions que ara ens interpel·len i que qüestionen el model de vida actual. Avui ens han arribat molts missatges des del futur. Ja fa un temps que la humanitat sentim la necessitat de visualitzar el futur que ens espera. Sovint aquesta visió ens fa virar cap a mons apocalíptics i vida després de desastres globals, de col·lapses planetaris, un món jeràrquic, molt estructurat, totalitari i dirigit principalment per màquines, per tecnologia intel·ligent. Serà així? No necessàriament. Són cada cop més les investigadores, els científics, que expliquen que la forma en què imaginem el futur està molt condicionada pels productes culturals que ara consumim. Així és normal que el nostre imaginari sigui tan destructiu i tan poc esperançador. Però aquest que escoltareu és un monogràfic d'actualitat climàtica que recull uns quants missatges rebuts des del futur. Pareu orella i comproveu per què Utopia no és una illa. Tal i com va fer Laila Martínez en el seu llibre, aquest també és un catàleg de mons millors que ens esperen. Són cartes sonores des del futur a les que hi han posat veu Consol Sáenz, Matt Alkin i Natàlia Sánchez, amb el muntatge de Iker García Alonso. De qui més t'omple, de qui menys et cuida, de qui pensa en tu quan cull la seva collita. Aigua subterrània, que surt de la foca. Comencem aquests missatges des del futur parlant-vos del cotxe, aquesta tona que utilitzem ara de manera desaforada per traslladar-nos d'un punt a l'altre, perquè no tenim ara altra alternativa. La seva combustió és la que provoca més el canvi climàtic, la crisi climàtica que estem vivint. Però què passarà quan deixem de moure'ns en cotxe? Escoltem aquesta carta des del futur.
Els ametllers ja estan en flor. Avui m'he adonat perquè he deixat el llibre i miro més per la finestra. M'agradaria que el trajecte fos més llarg i em donés temps a acabar dos capítols i alhora a descobrir si la guineu que viu passada la masia de Can Bernat ha fet més amagatalls vora de la via. Abans anàvem amb cotxe i tot això no ho podíem distingir. Com vam aguantar tant en aquesta tona de metall i ferro, amunt i avall per carreteres petites i perilloses? Molta gent s'hi va deixar la pell. M'han explicat que els cotxes passaven on ara són les vies del tren i del tramvia i que feien molt soroll i que hi havia accidents sovint. L'inici del nou tren també va ser així. No escoltar la natura, no entendre els moviments i els canvis de la terra ens va passar factura. Quan surto de casa, no puc imaginar que aquest carrer ample estigués ple de cotxes aparcats a totes dues bandes i que fessin aquell soroll que enmudia els ocells. M'ho explica la gent gran. El poble, aleshores, estava incomunicat i no teníem alternativa de transport. Això va fer que molta gent decidís anar a viure a la ciutat. El poble es moria. Sort que va arribar el tram. Cada matí, en agafar el tramvia, que m'enllaça amb el tren, sé que em trasllado amb seguretat i respecto als altres éssers que viuen a la vora. Arribo a temps a la feina després d'observar aquest paisatge canviant. Mitja hora justa, la que necessito, i enllaço a peu. I penso, tan difícil va ser el canvi? Per què abans anàvem en cotxe?
L'aigua és un dels nostres béns més preuats. Sense aigua no hi ha vida. Sovint la hem de comprar, absolutament per tot. Però què passaria si l'aigua no es comprés? Què passaria i què passarà quan l'aigua sigui reconeguda com un bé universal i gratuït? Aquesta és una carta des del futur.
Avui venen a revisar l'aigua. És un equip d'especialistes que treballen en una cooperativa de gestió i cura de l'aigua i que asseguren la distribució igual i per tothom. No puc imaginar un dia sense aigua, però expliquen que en el passat era així per molta gent i per moltes zones del planeta. Mira, obro l'aixeta i tinc aigua. Jo i l'altre, sense excepció. Diuen que abans l'aigua es venia amb ampolles de plàstic i la gent les comprava perquè no hi havia una altra per beure. A més, sembla que s'especulava amb la seva venda, que s'hi posava valor de capital i hi havia tensions polítiques i guerres per aconseguir privatitzar-la. A certs llocs del planeta, els que intentaven defensar la puresa d'un riu pagaven amb la seva vida. Com que no hi havia prou d'aigua dolça, si eres a prop del mar, tenies que inventar màquines per desalinitzar l'aigua salada. Quan plovia, molt espaiadament, molt de tant en tant i amb grans tempestes, també era un lío gran. No havíem respectat el curs dels rius i havíem construït allà on no toca i, clar, l'aigua s'ho enduia tot. No puc imaginar pagar per l'aigua, que és com pagar per nosaltres, perquè els humans estem fets d'un 60% d'aigua. Abans compràvem l'aigua. Ara sabem que el valor de l'aigua és la vida i per això la cuidem, que no ens falti per cap ésser viu. Només així garantim el futur.
Ens trobem ara en situacions de comprar en grans superfícies on ens ofereixen tot el que es considera més fàcil. Monodosis pel sucre, monodosis per la mostassa, monodosis per tota mena d'elements que es consideren aliments. Però això provoca un desastre a nivell de residus. Què passaria si ja no existissin les monodosis? Què passarà quan deixem de comprar i consumir aliments envasats i en monodosi? Tenim un missatge des del futur.
M'acabo de fer un cafè. Ja fa temps que vaig tornar a la cafetera italiana, aquella que feien servir els avis i que omplia tota la casa d'olor atorradora i a matí. Ara és més fàcil aconseguir el cafè molt, amb la mesura que et calgui. No com en aquell temps que havies de comprar uns potets mini que s'encaixaven amb una màquina enorme, endollada a la corrent i que feia un estorb inhumà a la cuina. El potet era de plàstic, a saber el que t'empassaves quan s'escalfava amb l'aigua calenta que feia la màgia. Després quedava la resta, li deien càpsula. El mateix passava amb molts aliments. T'ho venien a les botigues i a per tot, dient que era un avantatge sense adonar-nos que començàvem a crear un inconvenient. Havíem empaquetat en monodosis de plàstic el ketchup, la maionesa, l'oli, la sal, la mostassa i en feien negoci i el rebost no olorava a rebost i la vida es plastificava. Com no s'adonaven d'això. El mateix passava amb el sabó, els raspalls de dents i la pasta. Anaves a un hotel i sorties amb tot de potets de plàstic que després passaven anys acumulats a vés a saber on. Un dia, quan vaig netejar les prestatgeries dels avis, després que morissin, en obrir un armari van saltar tots de cop, acumulats com estaven. Què feien d'allò? Ho llençaven, com si pertanyés a la natura, i t'ho trobaves barrejat amb les aigües a la riba del mar després d'una tempesta. Abans, consumíem amb monodosi. Sort que jo no ho he viscut. Quina feinada en recollir, netejar, recuperar. Distrèiem la nostra vida amb elements que la maltractaven, la vida. Ja fa temps que hem tornat a la cafetera i a tenir a la vora un dispensador de sabons que omplim com i quan ens cal. I a saber que els aliments són frescos, que no hi ha plàstic entre les nostres dents. Que bé adonar-nos de tot abans que fos massa tard. Gràcies, avis.
Vas renacer de les cendres del passat. No tornaves, tu mai te n'havies anat.
Cada imatge que hem viscut quedarà en els marges que hem pogut saltar. Cantem per tots els vençuts, pel coratge que ha crescut arrelat. A la sau que gent com tu fa sembrar llengua, terra i llibertat.
Raons per escoltar Vida Verda.
D'una manera d'entendre la vida i d'una manera d'habitar el món que estem perdent de vista.
Amb fòrmules ambientals.
Els combustibles fòssils tenen el seu origen en la matèria orgànica.
I socials.
Cal diferenciar entre persones que viuen en uns territoris que s'han històricament, no, enriquit.
Que et canviaran la mirada.
Per què considerem que hi ha plantes que són bones, dolentes, o plantes que són d'aquí, plantes que són d'allí?
Vida Verda. Qui menja et cuida, de qui pensa... Monogràfics d'actualitat climàtica. L'aigua subterrània.
Sí, aquests són uns monogràfics d'actualitat climàtica que intenten posar-vos darrere la pista del que ens està passant i com aconseguir una bona sortida en el nostre futur. Per això, durant tot aquest temps, hem rebut missatges des del futur. Són fórmules d'entendre el que passarà d'aquí a un temps si finalment revertim el que estem fent, ara, a l'actualitat. Quan no hi hagi contaminació, per exemple, quan aconseguim no contaminar el planeta com ho estem fent ara, podeu imaginar com serà la nostra vida? Des del futur ens arriba una fórmula essencial.
Obro les finestres a la primavera. M'encanta l'olor de l'herba fresca que m'arriba a primera hora del matí. Gaudeixo sempre d'aquest moment perquè és quan aconsegueixo identificar més ocells i els començo a veure volar sobre la teulada. Algunes orenetes ja han tornat al niu. Aviat faran els ous i tornaran a marxar amb les petites. És el cercle de la vida. Abans la gent no es fixava en aquestes coses. Em diuen que en època dels avis tothom estava més ocupat en respondre a pressions internacionals, fer esclatar míssils, provocar morts de persones i també d'altres animals, arbres inclosos. Ara ja fa temps que hem après dels errors. Valorem tant quan els ametllers despunten en flor que ens arriba l'alerta al mòbil de la zona de floració amb un mapa per visitar cada un dels camins on es fa realitat. La mateixa alerta ens anuncia l'arribada dels ocells migrants i també l'afluència de pluges. Ja no patim pel desgavell climàtic que va provocar la desaparició de les estacions, les riuades, els incendis. La natura i els seus canvis d'etapa estan a l'agenda dels polítics en primer ordre. Tot volta entorn al benestar col·lectiu, que vol dir el benestar individual al final. Per això ja no hi ha tants malalts als hospitals, ni tantes depressions, ni tantes morts per suïcidi com m'explicaven que hi havia en el passat. Ara totes som una, i la Terra al centre. Hem entès què vol dir univers.
Sí, és cert. Abans no vèiem el sol. Són cartes que ens alerten des del futur per un present que és el seu passat i que ara estem vivint i construint. I si realment no vèiem el sol, era per la contaminació a la que abocàvem el planeta Terra i també a les guerres, que és el que estem vivint actualment. Però què passarà quan desaparegui la indústria de l'armament? Atenció a la propera carta.
La guerra en Oriente Medio es ya
ofensiva contra Ucrania, a medida que las tropas de Moscú...
Pendent un dia més del conflicte al Pròxim Orient i les conseqüències econòmiques que desfermen.
Israel ha anunciat una nova onada de bombardejos contra objectius del...
Aquests sorolls que sentiu els he recuperat de la biblioteca sonora que hi ha al barri. Són sons històrics de les guerres antigues. Resulta que els humans ens creiem al centre del món, als amos del planeta, i l'abocàvem cada poc temps a guerres cada cop més destructives. Es perdien moltes vides humanes, moltes, però també es perdien vides vegetals i animals. Al mar s'hi abocava encara més residu militar. Impactaven dofins, balenes, tot i que en quedaven ben poques aleshores. Molts quedaven atrapats en unes grans illes de plàstic que s'havien format per l'acumulació d'aquestes restes que també es llançaven al mar. Les refineries no paraven de produir més i més petroli, més i més benzina, i tampoc es parava d'extraure gas de la terra. Petroli i gas eren el centre de la societat i del consum, l'únic que importava, i d'ells depenia tot, fins i tot l'alimentació. Les indústries l'utilitzaven per fabricar fertilitzants, que després abocàvem a la terra per seguir produint, també aliments. Ara sort que tenim els llibres d'història per fer una ullada a aquell passat i que no es torni a repetir. Hem après la lliçó. El planeta va dir prou. Prou drons, prou bombes, prou projectils, prou atacs. I és que abans el planeta l'abocàvem a la guerra. Només coneixem les detonacions per l'arxiu municipal i de tant en tant les recuperem per no perdre el record del que no ha de tornar a passar. Sense projectils, ni armes, ni necessitat de petroli i gas per les nostres vides, la fesonomia del planeta ha canviat. Ara ja no crida, ja no alerta. Sap que com a humans estem finalment al seu costat, al costat de la vida.
Si explotem el planeta mitjançant el consum exagerat d'elements i de béns que no en són necessaris, si extraiem de la Terra aquests elements que formen part també de la biodiversitat, aboquem el planeta a canvis bruscos de temps. Ho hem viscut amb els temporals i amb molts dels fenòmens climàtics que darrerament són ja un element de les nostres vides. Des del futur ens alerten què passarà quan torni la primavera, quan torni l'estiu, la tardor i l'hivern.